Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de l'Iva Anguera. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
A l'Àlex Salvo, del periòdico i el suplement cultural a l'Abril. Molt bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I al Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos. Hola, benvingut també. I la convidada d'aquest dissabte al Converses és la senyora Dolors Montserrat, que és la portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu. Senyora Montserrat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, a costar, perquè la vida d'Europa és molt complicada i a vegades que pugueu venir aquí al programa, doncs, home, costa Déu i ajuda, però sí, ho hem aconseguit, eh? Allò que diuen, qui la persigue, la consigue, eh?
I
la tenim aquí. Molt bé. I d'entrada jo la vull felicitar. I vostè sabrà per què, no? Aquesta setmana hem conegut la notícia de que d'aquí a molts pocs dies, finals d'abril, hi ha la convenció al Congrés del Partit Popular Europeu a València, i vostè, si no passa res, que no té per què passar, perquè la cosa està ja ben cuinadeta ja i només falta fer-ho oficial, serà la secretària general del Partit Popular Europeu. Escolti, això és una molt bona notícia pels populars espanyols, no?
Així és. Jo m'atreveixo a dir que no, a través d'haver aconseguit aquesta secretaria general, que és veritat que tenim congrés a final d'abril i que s'ha de votar, però significa, no?, la influència que té el Partit Popular espanyol a Europa. I per què aquesta influència? Doncs, bueno, doncs perquè en aquests últims 4 anys, amb el lideratge del president Feijóo, hem guanyat 4 eleccions, hem guanyat les municipals, les autonòmiques, les generals i les europees, i en les europees, doncs, hem sigut, dins de la família popular europea, hem sigut el país on més percentatge de vot hem tret, no? O sigui, hem sigut el que més votat hem sigut, no? I per tant som la segona delegació més gran del Partit Popular Europeu i per tant se'ns reconeix, no?, la feina ben feta, que som un partit polític a Espanya, doncs, que sabem arribar, no?, a la ciutadania, pues, solucionar els problemes reals que té la ciutadania, no? I per tant jo sí que vull dir des d'aquí en aquests micros, doncs, que aquesta influència la utilitzarem. Per què? Pues per defensar el nostre estat de dret a Europa, la utilitzarem per defensar, pues, les famílies catalanes i la resta d'espanyols i de tots els sectors econòmics, no? I aquí, pues, els autònoms, els pagesos, els pescadors, doncs per continuar-los defensant a Europa, però també per continuar sense complexes denunciant tots els tics autòcrates de Sánchez vulnerant a l'estat de dret aquí a Espanya, no? I per tant ho farem sense complexes.
Deixa moltes finestres obertes per preguntar moltíssimes coses, però d'entrada també serà bo la seva secretaria general del PP europeu, en fi, perquè el Parlament Europeu, perquè es fa Europa, sigui més conegut. Ja ho és, però jo crec que encara poc, no? Vull dir, és la pregunta que sempre faig a la gent que esteu a Europa, no? No acaba de quallar tota la importància que es fa a Europa i que repercuteix a tots els ciutadans de la Unió Europea.
Bueno, t'agraeixo aquest programa, perquè aquest programa, sí, també ajuda, no?, a apropar Europa clar. A tota la ciutadania. Jo sempre dic que entre el 70 i el 80% de les decisions diàries de cada un de nosaltres es prenen a Europa, no? I per tant ens hem d'anar conscienciant, no?, de la importància d'Europa. I més ara, en aquests moments tan complexos, no?, històrics que estem vivint, no? Per un costat tenim, doncs, que el nostre soci estratègic històric com és els Estats Units, i que ha de continuar sent el nostre soci estratègic, pues ha dit, escolta'm, defenseu-vos a vosaltres mateixos, vosaltres ja sou grans, us heu fet grans, portem 80 anys després de la Segona Guerra Mundial i per tant us heu de fer, no?, adults i us heu de protegir vosaltres mateixos i heu d'invertir en seguretat i defensa. I després també, no?, aquesta guerra comercial, doncs, que ha obert, no?, el nostre soci estratègic, no? I per tant tenim moments molt complexes, però sobretot la Unió Europea se'n sortirà perquè, primera, per la unitat dels 27 països necessitem que estiguem els 27 units.
Tots a una.
Dos, som un continent, una unió de països que suposem 450 milions d'europeus, Estats Units en té 340 milions, suposem el 23% del PIB global, per tant, és una oportunitat per nosaltres el que està passant perquè Europa torni a liderar en el món com a espai de pau, però com a espai d'estat de dret, com a espai de llibertat i com a espai, no?, de lideratge comercial en el món. Nosaltres no creiem, no?, en les barreres i no creiem en els arancels, sinó que creiem en el, no?, en la llibertat de comerç i poder, no?, anar tancant acords comercials arreu del món. No? I tenim una oportunitat i l'hem d'aprofitar.
I a més és important que un espanyol com vostè sigui al capdavant en un moment de crisi com ara, no?, que tenim un Trump que està una mica desbocat amb això dels arancels, un dia diu blanc, un altre dia diu negre, l'altre dia gris, amb un Pedro Sánchez que se'n va a la Xina així de per lliure a fer les xines a no sé què i a fer enfadar el Trump i a fer enfadar a la senyora von der Leyen, i amb aquest panorama... Aviam,
així és.
Què ha de dir la senyora Montserrat?
Així és, o sigui, ara més que mai, en aquests moments, el que es demana és precaució, cautela, i el que està fent la Unió Europea, no? Està fent una estratègia de diplomàcia intel·ligent, pacient, perquè hem de ser molt pacients, perseverants alhora i sobretot de molta gran diplomàcia. I nosaltres no ens pensem aixecar de la taula de negociació amb els Estats Units. Primer perquè és un soci estratègic i dos perquè no ens podem aixecar i no ens volem aixecar. I per tant, el que s'ha aconseguit, no, ara aquests dies, no, des d'ahir, sí, la suspensió d'aquests 90 dies, que durant aquests 90 dies no se'ns aplicarà els arancels, dins d'aquesta incertesa, perquè continuem tenint incertesa, com a mínim se'ns obre la porta de negociar, clar, i de continuar negociant. I per tant ho hem de negociar en nom d'Europa. Per tant no podem tenir un país que vagi per lliure en un moment donat, no, com el que estem vivint, agafar i anar-se'n a Xina. Per què? Perquè el Sánchez, quan programa aquest viatge a Xina, ja sabia que el 2 d'abril el president Trump comunicaria al món amb el que ell li diu, no, el dia de la liberació, no, el dia dels arancels. No? I en meitat d'aquest moment que tots esperàvem preocupats, no pots agafar i anar-te'n, no, en l'enemic, no, dels Estats Units. Per què? Perquè ens posa Espanya a la diana. Ens posa Espanya a la diana. Vam veure com el secretari general del Tresor dels Estats Units, no, va dir, no, que el coll de, no, estava en joc, no? I per tant, jo desitjo i espero, pues, que Trump, que pues, encara no el coneixem, no? O sigui, no sabem, no, quina serà la pròxima decisió que prendrà, que no vulgui dividir els estats membres i que apliqui diferents arancels a diferents països en funció de lo que tu has fet o no has deixat de fer, no? Per tant, ara mateix molta cautela i tot col·legiat amb la Unió Europea i que la Unió Europea tingui una sola veu i que parli en nom de tots, tant a Estats Units, tant a Xina, com amb els nous països que se'ns estan apropant, perquè ara, clar, Europa, el món, està vista com un lloc de seguretat, de que som confiables, Europa és confiable, i per tant es està trucant tothom. Que si Singapurs, que si Tailàndies, que si Emirats Àrabs, que si Austràlia, tots els països ara estan mirant cap a Europa. I per això tenim una oportunitat, però hem de fer-ho amb una única veu, no com el Sánchez, que vol sortir de la foto i que marxa de forma unilateral
cap a Xina. Acabo ja l'última pregunta per la meva part. I a Europa, el senyor Bonderrey, per exemple, què diu d'aquesta... aquest desmarque del senyor Sánchez que se'n va a Xina i a fer-se la foto amb el president de Xina i a dir que Europa ha de mirar cap a Xina?
Bueno, primer que tot, gràcies, jo penso, i, no, potser seré una miqueta, miro cap a casa, però és veritat, jo penso que gràcies al Partit Popular Espanyol i l'Europeu hem aconseguit desemmascarar en Sánchez a Europa. O sigui, Sánchez ja no és aquell president Sánchez de fa 7 anys que va arribar a Europa i que, ah, bueno, no, ai, que bien, no, aquest líder socialista, sinó que ara se'l coneix, no, com a un home que menteix, que diu una cosa a Europa i que en fa una altra a Espanya, un home que... curtplacista, que només mira per mantenir-se uns dies més a la Moncloa. I poso un exemple. O sigui, a Europa estem fent el Pla de Seguretat i Defensa, on hem de complir els nostres compromisos amb la OTAN, és a dir, pujar el nostre pressupost de 1,3 fins a 2%, i també Europa ha dit que hem d'invertir com un màxim de 1,5% per sobre de l'1 de la OTAN en seguretat i defensa. I el Sánchez els diu que sí, però el Sánchez no els diu que no té un pressupost. O sigui, des de que el Sánchez està en aquesta legislatura governant, encara no ha aprovat cap pressupost, està en la pròrroga de la pròrroga. I a més, té 6 ministres en el Consell de Ministres que voten a favor de que Espanya surti de la OTAN. I tenim 6 ministres que voten no a una transferència interna de pressupost, no?, per dedicar a la defensa. Per tant, Europa l'hem desemmascarat i tothom coneix que Sánchez, no, no és fiable i que només fa el que a mi li interessa per mantenir-se un dia més a la Moncloa. I també ho veuen, perquè cada dia denunciem l'estat de dret, la vulneració de l'estat de dret a Europa, i saben perfectament com està assenyalant els jutges, com està assenyalant els periodistes, com el fiscal general està imputat i és el braç polític, no, del govern, i això ho veurem probablement en l'informe de l'estat de dret que Europa farà d'Espanya pròximament, perquè així ens ho va comunicar la comissió, en una comissió aquesta setmana, a la Comissió Parlamentària de Llibertats, que tenen en compte tot el que està passant a Espanya.
Molt bé, vinga, companys de taula. Sí.
Parlem de Catalunya, bueno, Espanya, sense sortir Espanya, evidentment. El Consell d'Europa, ja per fi...
Juan Carlos, un segon, que aquest micròfon està... està fent el tonteina, eh?
Ara sí,
molt bé.
Perfecte.
Doncs, ara el reviso.
La pregunta era per portar una mica el debat, bueno, la conversa, no?, cap a temes més catalans i espanyols. El Consell d'Europa, per fi, ha qualificat el procés de cop d'estat. Això és un gran què. D'altra banda, aquesta setmana el Tribunal Suprem ha avalat el jutge Pablo Llaneras en el sentit de que va aplicar bé l'amnistia amb l'excepció, posant l'excepció de la malversació, no? Que és delicte, i és delicte a la Unió Europea també. Preveu un xoc de criteris del Tribunal Constitucional que aviat es decidirà al respecte del que diu la Unió Europea i del que diu el propi Tribunal Suprem espanyol. Creu que aquest estiu estarà Puigdemont per Catalunya?
Pues no sé, això li haurà de preguntar amb el conde Pompidou. Que justament, no, no, jo que sóc demòcrata, jo sí que crec en la independència judicial, no? En la independència dels tres poders, i per tant el que hauríem de tenir és un tribunal constitucional completament independent, no? I no, no que veiem, no? La mà del govern remenant, no? Les cireres en el Tribunal Constitucional. Per tant, jo espero i desitjo que el Tribunal Constitucional, com a demòcrata que sóc, pues, que emeti, no?, la sentència que s'adecui a la nostra Constitució, perquè ell és el garant, el Tribunal Constitucional és el garant de la nostra, no?, de la nostra Constitució, no? I per tant, com a demòcrata, no puc demanar altra cosa que els magistrats del Tribunal Constitucional siguin els nostres garants de la nostra Constitució, perquè fora de la Constitució no hi ha llibertat.
Però això crearà un conflicte si es dona precisament l'amnistia total en el Puigdemont, crearà un conflicte a la Unió Europea, perquè és evident que la Unió Europea ja està diguéssim defensant les tesis que vostè, que vostè ha anat pregonant a la Unió Europea durant tots aquests anys, no?
I que hem presentat iniciatives, tant en el Consell d'Europa, justament era instàncies, no? Aquest informe que ha sortit ha sigut instàncies del Partit Popular Europeu en el Consell d'Europa. I per tant nosaltres, no? Allà on podem fer tot el control, que és en els parlaments, en el Congrés, a les Corts, no? Nacional, en el Parlament Català, aquí en el Parlament Europeu, en el Consell d'Europa, ho hem fet tot. Però és veritat que un cop arriben a les mans de la justícia, doncs està a mans de la justícia, no? I per tant el que hem de fer és, com a demòcrates, demanar-li a la justícia pues que, no,
que
des de la seva independència judicial, que sigui el garant de veritat de la nostra Constitució i del nostre estat de dret. Jo sempre vull recordar, no, que l'article 2 del Tractat de la Unió Europea ho diu ben clar, no, que Europa està basada en l'estat de dret.
Àlex,
li preguntava a Valero sobre Puigdemont i a mi em semblava una cosa ja antiga, no? Sí. O sigui, com el passat, no? És veritat que és important saber, però...
Bueno, però és que el Pedro Sánchez té el suport de Junts,
sí, no? Sí,
però,
sí, és una bona pregunta, no?
Va anar molt, va anar molt,
Puigdemont ja em sembla com una cosa... Però aquesta setmana l'important és Trump. El que està en boca de tot, sí, és Trump.
Així és.
I jo no sé si... jo tinc un gran dubte, i tots tenim un gran dubte, si darrere de les últimes accions de Trump, les d'aquesta setmana, realment hi ha una estratègia o no. Què és el que es diu a la UE darrere del personatge Trump? Realment estem enfront d'un president amb una estratègia ultranacionalista per enriquir els seus amics, encara que després els bonus de l'Estat
vagin ell mateix,
com vagin, perquè... i ell mateix, o no, realment aquí hi ha una estratègia, no sé molt bé cap a on anar, que pot perjudicar a la UE. Què és el que es diu amb els passadissos?
No, sobretot incertesa, no sabem, no? La incertesa...
Llavors estem igual.
Exacte, sí, no sabem, no? Quina serà la pròxima decisió de l'administració Trump, no? Del president Trump. El que té clar Europa és, com a primer objectiu, és continuar mantenint les relacions transatlàntiques amb la Unió Europea, no? Perquè hem sigut socis històrics i estratègics i així ha de continuar. El segon, pues nosaltres no ens aixecarem de la taula de les negociacions, i el que continuem fent és sobretot una estratègia intel·ligent, perseverant, pacient, em sembla que haurem de ser molt pacients, però per defensar Europa el que està clar és que no ens aixecarem de la taula. I després quina decisió prendrà o no, no ho sabem, però el que té clar Europa és que qui ens posi arancels ha de saber que nosaltres també li haurem de posar arancels. Qui vulgui malmetre, no?, el nostre mercat, nosaltres ens farem forts en el nostre mercat. I per això nosaltres el primer que defensem en aquests 90 dies de suspensió dels arancels és que nosaltres també hi vam suspendre la nostra llista de productes americans que els hi posarem els arancels, però ja els hi hem dit, si vosaltres torneu a la guerra comercial i no arribem a un acord just i equilibrat entre Estats Units i Europa i ens poseu arancels, nosaltres també els posarem. I és més, nosaltres tenim una nova, un nou instrument, que els arancels són per productes, no? Però clar, Estats Units ens importa a Europa un 80% de serveis, per exemple, serveis digitals, i clar, el servei digital no li pots posar arancel com a tal, no? I nosaltres tenim un instrument d'anticoerció que es diu, que també podem posar com una espècie d'arancels a tots els productes de serveis, i serveis estic pensant en grans assegurances, estic pensant en consultores, estic pensant en digital, Facebook, Instagram...
Però això es podia haver fet ja fa molts anys si no ho han fet.
Perquè nosaltres no creiem en les barreres, nosaltres creiem en el lliure mercat, creiem que durant aquests últims 80 anys, no, de gran relació amb els Estats Units, han estat beneficioses pels ciutadans americans i amb els europeus. I nosaltres creiem que una guerra comercial perjudica a tothom, amb els europeus, per suposat, pels americans també, i també la resta del món. Per tant, nosaltres tenim clar, no aixecar-nos de la taula, però, escolta, tenim instruments. Tenim instruments si ells continuen, no, amb aquesta guerra comercial. I el segon, per nosaltres, molt important, és que Europa se'ns veuen des d'arreu del món també, no, castigats amb aquests arancels americans, se'ns veu una zona segura, de confort, que es confia, no, confiable amb Europa, no? I per tant se'ns ha començat a dirigir tothom: Canadà, Austràlia, Tailàndia, Filipines, Indonèsia, Sud-àfrica, tots els grans països que també estaven en el món comercial, no? S'estan dirigint a Europa, i per tant també neix una oportunitat per nosaltres. I després nosaltres un tercer punt importantíssim és que nosaltres també hem de millorar, no, el nostre mercat interior, i millorar el nostre mercat interior és treure burocràcia, no? Justament aquesta legislatura, abans de que sapiguéssim el tema de la guerra comercial dels Estats Units, ja era la legislatura de la competitivitat, de la innovació i de desburocratitzar, posar-ho fàcil a aquell que vulgui crear llocs de treball, doncs, que no tingui que anar a 40 ventanilles, no? Per tant, faci el que faci als Estats Units, nosaltres volem liderar a Europa la resposta. Jo m'atreveixo a dir que els últims 5 anys hem tingut moltes crisis. Vull recordar quan UK, Regne Unit, va sortir de la Unió Europea, tothom es pensava que hi hauria un altabaix, i els vam dir a UK, sereu vosaltres que passareu fred. Nosaltres us donem una resposta unida, no de forma bilateral als 27.
I estan tornant,
tornant, i és una bona notícia, sí, i és una bona notícia, sí. I el Partit Popular Europeu, és una bona notícia que el Regne Unit, no, torni a mirar, exacte, com a Europa, no, que torni a mirar cap a Europa. Per tant, és una oportunitat perquè Europa lideri. Som 450 milions de persones, Estats Units 340 milions, i Rússia, no, que és un gran enemic que tenim aquí al costat de la frontera, tenen 180 milions. Si ens unim i ens ho creiem, no serem possibles, capaços de fer-ho? Jo sóc de les que penso que sí, i ho hem de fer-ho.
Bueno, molt bé, vinga, Iva.
Vostè parlava ara de la complicació que es viu en el moment, en la política internacional, tant a nivell comercial com a nivell de defensa, i de la necessitat d'anar units. En el context espanyol, PP i PSOE han de pactar aquest pla de resposta als arancels? I si és així, hi ha hagut acostaments aquesta setmana, probablement perquè els protagonistes són el ministre Cuerpo, no un altre ministre del govern espanyol, i el portaveu del PP al Congrés. I si és així, aquests acords haurien de deixar de banda els socis petits del PSOE, és a dir, Junts i Esquerra, per exemple, Bildu i el PNB?
I nosaltres estem amb els espanyols. Nosaltres hem posat un pla, o sigui, nosaltres vam tenir molt clar que ens teníem que reunir amb les comunitats autònomes i amb tots els sectors afectats, perquè hi ha sectors, i sectors catalans, hi ha sectors que als arancels els hi suposa una merma, no? Una pèrdua d'un 40%, i per tant el que no podem fer és ni xapusses ni mesures a curt termini. I se'ls ha d'ajudar. I com se'ls ha d'ajudar? Amb el pla que ha proposat el Partit Popular sobre la taula, que prèviament l'hem estat treballant, no?, amb tots els sectors, i és baixada de cotitzacions, és baixada d'impostos. No pots asfixiar a impostos i dir, no, només et donaré crèdits, unes ajudetes i ja està, ja m'oblido. I passa la Setmana Santa i ja m'he oblidat de tu. No, no, és que si aquesta guerra comercial continua molt temps, és a dir, molts anys, no?, mentre hi hagi l'administració Trump als Estats Units, això perjudicarà moltíssim a la nostra economia, a la nostra competitivitat, als nostres llocs de treball. I per tant, Europa ens dona una solució. Escolta, jo et dono la unitat de resposta davant dels Estats Units, però també et dono que estem obrint acords comercials a nous països, però fem-ho conjuntament, no te'n vagis sol cap a Xina en un moment crucial, que pot ser que tu sol t'hagis posat a la diana de Trump i que et castigui exclusivament a tu, a Espanya, per haver fet en un moment, no, donat aquesta, no, aquesta sortida cap a Xina de forma unilateral. I per tant, Europa t'està donant solucions, però tu també les has de posar sobre la taula. Per tant, les ha posat. El que nosaltres no farem és, ah, nosaltres posem solucions, no ens feu cas i nosaltres aprovem el que vulguem. No, no. Nosaltres hem proposat un projecte per realment ajudar els sectors, a l'agricultura. Pensem en l'agricultura, que serà una de les grans afectades, al sector de l'automòbil. Nosaltres som els segons productors d'Europa amb l'automòbil. Pensem en el sector industrial, pensem, per exemple, en el sector de la sabata. Nosaltres som líders al món amb sabata a Espanya. I per tant, hi ha tants sectors afectats. I el que no farem és una xapusa, maquillatge, i després de Semana Santa nadie se acuerda, jo les doy un poquito de dinero de créditos i nada más. Nosaltres hem presentat un projecte ferm, contundent, negociat amb comerç de tots els sectors. Mireu cap al Partit Popular, passa que no volen mirar, prefereixen, no, ser curtplacistes i no mirar el Partit Popular. I és el mateix que els pressupostos, no hi ha pressupostos, no tenim el pla de seguretat i defensa, i ara no tenim el pla, no? O sigui, amb que pensa realment en tots els sectors, pel tema dels arancels, és curtplacistes, és molt curtplacistes, per demà i ja me n'oblido.
Si el govern estigués disposat, el PP, s'hi podria trobar pactant el pla de resposta i el pla de defensa, que és l'altre gran problema del govern espanyol respecte als seus compromisos a Europa.
Mirem, el pla de defensa, primer tot, no tenim pressupost. Tenim el pressupost de la passada legislatura, ni siquiera tenim pressupost ara. Tenim el pressupost de l'era Biden, però ni siquiera d'ara. I per tant, com vols pactar un pla de seguretat i defensa que ni siquiera ningú l'ha vist, ni Europa ni l'OTAN l'ha vist, i que no ens l'ha presentat en el Congrés dels Diputats, i que com el pensa finançar si no té pressupost? Per tant, hem de ser serios. El Partit Popular no pot apujar coses quan és la nada, no? És el vacío. I amb el tema dels arancels, nosaltres ho hem posat ben clar sobre la taula, totes les mesures que beneficiarien els sectors i beneficiarien la creació, el manteniment dels llocs de treball, i beneficiarien aquesta estratègia conjunta que ha dissenyat la Unió Europea. Què passa? El Partit Socialista no vol.
Com veu la Dolors Montserrat, la Dolors Montserrat, que és del Penedès, que ve de família cavista, uns pactes o uns intents de pactes, unes maniobres a la Unió Europea que, per exemple, exclouen el Bourbon per salvaguardar el xampany francès, o defensen la indústria de l'automòbil, sobretot pensant en Alemanya, el seu petit cor de casa, que m'imagino que el té, com veu totes aquestes maniobres?
Pues mira, i t'ho explicaré. Justament, no, quan la Unió Europea ha estat discutint la llista dels productes americans que rebrien arancels, perquè el que ha pretès, no, la Unió Europea és dir, bueno, si vosaltres ens heu posat uns arancels en els automòbils, en l'acer, no, en el ferro, que suposa més o menys uns 28.000 milions d'euros, nosaltres no podem euro-euro posar arancels a 28.000 euros, però sí més o menys proporcionals. I la llista que ha fet la Unió Europea dels productes que portaran arancels aproximadament són entre 23.000 milions d'euros, no? Més o menys. I sí que puc dir aquí que França, Irlanda i Itàlia, com a productors de vins, han estat els tres països que més han defensat que el Bourbon no estigués a la llista. I jo pregunto, i on estava Espanya? Per què Espanya en aquestes reunions no ha defensat com Déu mana a un sector tan important com és el sector vitivinícola, el del Cava, que és un sector vitivinícola tot sencer? I vull dir més, jo la passada legislatura vaig ser jo, una esmena que es deia esmena Montserrat, que vaig salvar a tot el sector vitivinícola, sí, perquè a Europa es posa el nom del diputat que porta l'esmena, que... no el grup,
no,
sinó l'esmena.
No és per la mare de Montserrat.
No, perquè em dic Montserrat de cognom. Però vaig ser jo, i és que ho vull explicar perquè entenguem, no?, que els oients entenguin, no?, com altres països que són grans productors, com Espanya, de vins, han defensat a la llista treure un producte que podia, no?, si posaves el Bourbon americà de Tennessee, no?, sobretot estar en l'estat de Tennessee, que podés, que no, que el Trump ja va dir, si tu m'afectes el Bourbon, jo t'aplicaré un 200% en el sector vitivinícola. Això no és passar-ho malament, això és que s'arruïnaria tot el nostre sector, morir el nostre sector vitivinícola arreu, no només el de Catalunya, que Catalunya com a tal és un gran sector vitivinícola, no només el Penedès, sinó tota Catalunya, no? Per tant, estem parlant de que altres països ho han defensat, Espanya desaparescuda, però és que la passada legislatura hi vaig veure una esmena que es deia Montserrat, on vaig dir que en les botelles de vins, caves d'arreu d'Europa no es pogués posar la mateixa etiqueta que es posa en les cajetilles del tabaco en el que deia que el vi era cancerigen. I qui va votar a favor de que posar l'etiqueta a la botella de cava i de vi d'arreu, no només d'Espanya, sinó la resta d'Europa, van ser els socialistes, van votar en contra d'aquesta esmena. Jo vaig guanyar aquella esmena per 40 vots. I gràcies a això, avui tenim els vins. I això, què hauria suposat? Matar també un sector, criminalitzar-lo, quan justament els vins amb un consum responsable està dins de la dieta mediterrània, i vull recordar que la dieta mediterrània és patrimoni mundial i material mundial de la humanitat. Per què? Perquè hi ha la piràmide i perquè un consum responsable, no, en mitat de la dieta, pues, no és danyí, no, per la salut. I això ho va fer el Partit Popular Europeu i l'Espanyol. Per tant, ara, de nou, tornem a veure que quan és l'hora de defensar un sector tan important, no ho han defensat. I hem tingut sort de França, d'Itàlia i d'Irlanda que ho han defensat.
Déu-n'hi-do. Valero, va.
Sí, vostè també ha lliurat una creuada a el que es diu la llei Begoña. La impossibilitat que hi hagi iniciativa popular en denunciar associacions de consumidors o sindicats, perquè la gent ho entengui, portar denúncies sobre el que considerin que no és legítim, no? Pot explicar una mica aquesta defensa que vostè està fent arreu, no?
Sí,
a la Unió Europea, d'aquest procediment que a Espanya s'ha enquistat, no?
Ja he dit en principi que, no, que la influència del Partit Popular Espanyol i l'europeu en denunciar cada tic autòcrat del Sánchez d'Europa, no pararem i no ens cansarem, i ho farem sense complexes. I cada dia, i aquesta setmana mateix, per exemple, a iniciativa del Partit Popular Espanyol, i per tant avalat pel Partit Popular Europeu, han presentat a la Comissió de Justícia del Parlament Europeu, doncs, la denúncia de la llei Begoña, i van fer compareixer diversos compareixents, catedràtics de dret constitucional, però també va compareixer la Comissió Europea, i on vam dir ben clar que l'aprovació de la llei Begoña el que fa és eliminar un instrument que ve del de la Constitució del 1812, un instrument que sempre el que ha buscat és la garantia, no? La garantia de que una associació, per exemple, de víctimes del terrorisme puguin presentar una querella, no? I incriminar, no? Presentar una querella, una demanda contra un terrorista. Que un sindicat pugui presentar amb una querella, o jo com a persona física ho pugui fer. I més ara, que ara veiem com la Fiscalia General, a part d'estar imputat, el fiscal general, és el braç polític de Sánchez i no està actuant allà on hauria d'actuar. I per tant, doncs, que menys que la ciutadania pugui continuar fent, presentant l'acusació particular, popular, i que sigui el jutge, que mèrits tenen, no? I el gran reconeixement que, doncs, cap a tots els jutges d'Espanya, doncs, per poder determinar si aquella denúncia feta per una acusació popular, doncs, tira endavant o no, que per alt tenim bons jutges, deixem-los que treballin i mantinguem aquesta independència judicial. I per tant, Europa es va quedar parada de que amb Espanya vulgui fer, Sánchez vulgui fer aquesta llei per protegir-se ell, com ell està minat de casos de corrupció a casa seva, en el seu partit i en el seu govern, i cada dia sabem més i més i més, doncs ell el que vol és, escolta, jo assenyalo uns jutges perquè no m'investiguin,
no m'ho arreglen.
Ataco amb els mitjans de comunicació perquè no tregueu res en els mitjans de comunicació, i faig de braç polític al fiscal general, doncs, perquè no miri, que miri cap a un altre lloc, no? Per tant, nosaltres no pararem i estem esperant, no, amb moltes ganes, aquest informe de l'estat de dret d'Europa cap a Espanya, i penso que serà un informe molt dur, molt contundent i molt clar de lo que està passant a Espanya.
La veig forta en relació a la seva oposició amb el PSOE, amb el govern,
bueno, Sánchez. És que és la número 2 del PP europeu.
Però encara no, fins a la final d'abril.
O sigui, la cultura a la UE és diferent. La cultura a la UE entre socialistes i populars és de... I a l'exemple del govern futur d'Alemanya també evidencia que hi ha una... Hi ha uns, he posat aquí uns minuts inútils parlamentaris cada 15 dies a Espanya, que són els minuts del seguiment al president, al govern, per part dels dos partits. O sigui, jo me'ls veig tots els dimecres i és com inútil, o sigui, és que dona igual. Ja em sé el que dirà el govern i ja sé el que dirà l'oposició. Tenim que sortir d'aquesta situació. Com es surt? La seva oposició amb el govern Sánchez ha sigut vostè molt clara amb la resposta amb Juan Carlos Valero, però en algun moment s'ha de sortir d'aquesta situació d'enrocament entre oposició i govern, de fer algun tipus de política constructiva que al ciutadà li interessi una mica més.
Però jo penso potser, o sigui, no arribem prou, però o sigui, la part propositiva del particular hi és. L'exemple l'he contestat ara mateix a l'IVA. O sigui, nosaltres hem presentat un projecte per combatre, no?, aquesta guerra comercial dels arancels, amb un pla amb 10 mesures molt clares cap als sectors, cap als autònoms i cap a les famílies, perquè ens en puguem en sortir i això no mermi la nostra comunitat i no mermi, no?, en pèrdua de llocs de treball. Dos, nosaltres hem posat sobre la taula un projecte superbo pel sector primari, que s'estalviaria en una proposició de llei que hem aprovat en el Senat i que no l'estan executant, que suposaria un estalvi de 700 milions d'euros amb el sector primari, la nostra pagesia, tan afectada, no?, amb tanta burocràcia, i que l'hem de cuidar i que estan patint moltíssim. Nosaltres hem sigut els que hem presentat dia sí, dia també, mesures per baixar els impostos als espanyols. Vam aconseguir, una es va sortir aprovada per, si no recordo malament, 6.500 milions d'euros, no?, per no asfixiar tant a les famílies i que els diners estiguin a la butxaca de les famílies, que és on millor estan. Per tant, nosaltres no hem parat de proposar iniciativa i moltes vegades l'hem proposat en el govern d'Espanya. Va ser que el govern d'Espanya no vol saber res del Partit Popular, però per què no vol saber res del partit que va guanyar les eleccions i que és el més gran, ja no només d'Europa, sinó d'Espanya, sinó perquè s'acabaria, no?, el seu govern, perquè el seu govern està mantingut, pues, pels hereus d'ETA, pels golpistes d'aquí a Catalunya, per els comunistes, que la que virés una miqueta el Sánchez cap al Partit Popular trencarien el govern i, per tant, hauria de convocar eleccions. I ell l'únic que té és un interès personal, li importa molt poc al ciutadà amb el Sánchez. Ell l'únic que vol és el seu interès personal de mantenir-se a Moncloa, i ell sap que ha d'aglutinar a totes aquestes marees de partits, no?, que aguanten el seu govern.
I aquesta nova relació que hi ha o converses entre el ministre Cuerpo i Pardo sobre el tema dels arancels i amb les comunitats també, això és una via interessant. Ahir les reunions, tots els representants de les comunitats autònomes van sortir contents.
És que nosaltres sempre estarem allà on necessitin els espanyols. I els espanyols ara, amb aquesta guerra comercial, amb Sánchez ha de ser conscient. No s'hi val un parche, no s'hi val mesures esporàdiques i que després de la Setmana Santa ens haguem oblidat, sinó que el que necessitem és serietat. I nosaltres hem ofert serietat. Ara veurem si el govern de Sánchez no, s'apropa al Partit Popular, doncs, per aconseguir aquesta serietat i aquestes mesures que necessiten els dos sectors. Però nosaltres posem solució, nosaltres sempre presentem un projecte. El Partit Popular no s'ha mogut de lloc. En cap moment s'ha mogut de lloc.
Són molt confiants vostès, eh? Després del senyor Sánchez dir garrotada.
No, què va? Sánchez, clar que dirà garrotada. No li interessa el Partit Popular, perquè li interessa mantenir els seus socis per mantenir-se en el govern un dia més, sense pressupostos, amb perdent totes les votacions al Congrés, perquè les està perdent totes, i sense tirar endavant un país que en un moment crucial ara d'Europa i del món, pues, no tenim pla de defensa, no tenim pressupostos, no tenim el pla, no, contra aquesta guerra comercial. Se'ns en va a Xina en vez de dir, escolta, jo m'uneixo amb la Unió Europea, i si ho ha d'anar a Xina que hi vagi la presidenta Úrsula en nom de tots, no? Pues no, va per lliure simplement per mantenir-se en el govern.
Molt bé, escolteu. Un minut és possible una crítica, eh? Ja.
No, però és que així ho penso.
De particular no,
no, ja, no, és que així ho penso. Sé que el que és una sessió de control, que són 2 minuts i mig, no? Però és que el Partit Popular té projecte de país. Té projecte per Espanya i té projecte per Europa. I el tenim a sobre la taula. No volen mirar, perquè saben que si mira el Partit Popular, els seus socis faran que el govern ha d'anar a les eleccions.
Nosaltres
i ojalà, no?, hi haguéssim anat a eleccions fa dies, perquè si el canciller Alemán ahir van fer l'acord d'Alemanya, és perquè un president socialista alemany no va ser capaç d'aprovar el pressupost i ell mateix va dir, jo convoco eleccions. Sánchez és incapaç de fer el mateix que ha fet el seu company socialista alemany, de convocar eleccions. Per què no es va convocar? Perquè sap que entrarà a governar el Partit Popular, no?
Ja han posat un ministre que és socialista d'Economia.
Economia, la coalició, quatre ministres
socialistes. I de Seguretat, o d'Interior, com es diu a Alemanya. Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Iva Inguera, Juan Carlos Valero, Alex Salmon. Ens visita avui la senyora Dolors Montserrat, portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu i d'aquí molts pocs dies també secretària general del Partit Popular Europeu. La Iva volia preguntar, jo no sé si vas pel tema arancels o per on tu vas, jo volia treure el tema de la immigració, però bueno, pregunta que ets tu, que ets tu la protagonista.
Jo volia fer-li una altra pregunta sortint de l'àmbit d'Europa i aterrant de nou a Catalunya. És molt important tot el que està passant amb la guerra d'arancels, també la inestabilitat política que vivim a Espanya, però Catalunya i Espanya ha estat notícia en la darrera setmana el llibre del president del PP català, que segons diuen els mentideros ha sentat molt malament a Gènova, perquè de fet el que fa és, no sé si una esmena o una advertència a com el PP ha tractat el PP català. Vostè és una de les històriques, i a més històrica, amb arrels familiars, coneix probablement millor que ningú la història del PP a Catalunya. Com veu aquesta anàlisi d'Alejandro Fernández?
Bueno, soc sincera, no he llegit el llibre. L'altre dia li vaig dir a Alejandro, va a veure si per Sant Jordi me'l regales. No?
Doncs li pregunto molt concretament, Gènova és una trituradora de líders pel PP català?
Qui és una trituradora de líders a Catalunya són el nacionalisme, l'independentisme. Sánchez és un triturador de líders no? Al seu propi partit. Junts, tots els partits independentistes, la pròpia esquerra, canvien de cara cada dia. Aquí són trituradors de líders, són els partits independentistes i el populisme, perquè Sánchez no deixa de ser, ha deixat de ser socialista per ser sanchista i per tant un populista, no? I per tant no crec no, que el Partit Popular sigui una trituradora ni molt menys, i no penso que l'Alejandro pensi ell mateix, no? En un moment molt complicat pel Partit Popular de Catalunya, tant amb la presidència de Xavi García Albiol com amb la presidència d'Alejandro Fernández, no? En els anys el procés estava molt més crescut, que ara està igual, el procés, però està fent feina per darrere, no?
Silenciada.
No està ni invernant, no, està fent feina, però sí, no. Perquè ho veiem amb totes les sessions, no? Amb totes les sessions que està fent Sánchez cap a Puigdemont i a Melilla, no? I per tant, el procés continua existint. Ara està tot Espanya, però el procés aquí a Catalunya continua existint. I per tant, estic convençudíssima, no?, que l'Alejandro, no?, estarà d'acord, o sigui, el propi Xavi García Albiol, quan va ser president, un moment molt complex, no?, no?, plena efervescència pública del procés, i després l'Alejandro, un Alejandro, no?, el Partit Popular català en aquell moment va treure 3 diputats i ningú el va passar per la trituradora, no? Per què? Pues perquè el Partit Popular som un partit que estem més units que mai, som gent que treballem en equip, cadascú des de les seves responsabilitats, ell com un gran portaveu, per mi penso que és un dels grans diputats, no?, que té el Parlament català, no?, i que cadascú des dels nostres responsabilitats, jo des d'Espanya, des d'Europa, perdó, ell des del Parlament català, amb els catalans diputats del PP en el Congrés dels Diputats, doncs en el Congrés dels Diputats treballem cada dia, no?, pues perquè Catalunya torni de veritat, no?, a la Catalunya que sigui de tots, que no hi hagi aquest sectarisme que ens té acostumats Illa, Esquerra i l'independentisme i Junts, on només pensen en ells i ens consideren la resta amb els constitucionalistes catalans de segona, no?
Amb menys llibertats que els altres. Ràpids,
una pregunta tots. Molt curta. Vostè cada dilluns seu al comitè executiu del PP nacional a Espanya, i vostè què li explica al senyor Feijó sobre el moment català en aquests moments?
Pues la veritat.
No, però expliqui quin és el moment ara.
Pues
ara,
explico...
De Illa...
El titular quin seria, vols dir, no?
Pues, que l'Illa és el mateix que el Sánchez de Catalunya i és el mateix que Esquerra i Junts a Catalunya. Què ha canviat a Catalunya? Ha canviat que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional es quedaran a Catalunya? No, els ha fet fora. Ha canviat que tenim un pressupost? No, des del 2022 no tenim pressupost. Ha canviat que ens deixin d'asfixiar impostos? No, liderem l'asfixia d'impostos a Espanya, amb 15 impostos autonòmics. Ha canviat la qualitat educativa i ara estem en el primer rànquing PISA? No, continuem estant dels últims. Ha canviat les llistes d'espera de sanitat i ja no liderem les llistes d'espera de sanitat? No, continuem liderant. Ha canviat que han tancat les ambaixades catalanes arreu del món i que s'estan gastant els nostres impostos a les puertes? No, continuen a haver-hi les ambaixades parlant malament d'Espanya i per tant continuant el procés. I el més important també per mi, la seguretat. Continuem liderant rànquings d'inseguretat i continuem liderant l'ocupació il·legal. Què ha fet a l'Illa per Catalunya? Absolutament res. Fa el mateix que el Sánchez. Mantenir-se uns mesos més, o sigui, fins que hi hagin eleccions catalanes, aquí, i seguint, per tant, l'estratègia de Sánchez. Illa és un soldat de Sánchez. És un soldat que Sánchez necessita per mantenir-se un dia més a la Moncloa. però llavors, no està fent res per Catalunya, llavors, perquè si no tot això que t'he dit, en un any que fa que hi és, hauria millorat, i no ha millorat res. Ens
llavors,
contrari.
L'estratègia, vostè que va ser la que va pensar l'estratègia del Partit Popular a Catalunya a les últimes eleccions, a les eleccions catalanes, les futures, dintre de 2 anys i mig, per on anirà? O sigui, Illa és l'enemic... Ja no són els independentistes?
El rival.
No, els catalans són els amics. I nosaltres treballem pels catalans. Nosaltres treballem perquè no tinguin asfíxia d'impostos. Nosaltres treballem perquè no hi hagin ocupacions il·legals, perquè hi hagi una immigració legal i ordenada i vinculada a un lloc de treball i que es controlin les nostres fronteres com fan la resta de països a Europa. Nosaltres treballem perquè les llistes d'espera... No? O sigui, paguem molts impostos a Catalunya. No poden haver-hi tantes llistes d'espera. Nosaltres paguem molts impostos. Per què? Doncs perquè volem una educació bilingüe i de qualitat i no sortir en els pitjors rànquings. I què ha fet Illa durant un any? Per tant, nosaltres treballem, no? Nosaltres no diem qui és enemic o no, nosaltres no ens agraden els muros. Qui posa els muros és el Sánchez i l'Illa, que ens posa a l'altre costat del muro. I posar-nos a l'altre costat del muro vol dir que tota aquella gent que ens vota està a l'altre costat del muro. No, no. Si vols governar per tot Catalunya, s'han de derribar tots els muros, saber escoltar tothom i donar solucions a tothom. I això és el que proposa el Partit Popular com a projecte polític d'Espanya. Governar per tots, amb les idees clares, amb els principis ben ferms, no vendre'ls per mantenir-te un dia a la Moncloa, perquè el socialisme ha venut els seus principis, ha venut la defensa de la Constitució per mantenir-se un dia més a la Moncloa. El Partit Popular mai ho farà. El Partit Popular és un partit previsible. T'agradarà més o no? Però és previsible. Allò que diu en els seus programes electorals, ho fem, no? Defensem l'estat de dret, defensem, no? Pues el que dèiem, no?
El que és previsible és que es queda un minut i m'ha quedat una pregunta.
Àlex m'ha demanat...
Jo volia... Aquest final ha sigut...
Jo volia preguntar-li per immigració, que és l'altre gran debat d'Europa. Cal endurir el control de les fronteres, senyora Montserrat?
Pues miri, Europa ho ha dit ben clar. Al final de la legislatura passada, Europa m'ha aprovat, feia 10 anys que s'estava discutint el pacte europeu per la migració i asilo, i ara tenen els governs tenen 2 anys per implementar-ho. Ho està implementant el senyor Sánchez? No. S'han tancat totes les fronteres, o sigui, el control de les fronteres a Europa, estan totes tancades, sí, estan tancades les de, no, el Mediterrani, Itàlia, amb Xipre, amb Grècia, amb Malta, sí, Polònia, no, tot el que ja és la de l'est, la que toca amb Bielorússia, sí, amb la de Finlàndia, que toca amb, i els Bàltics, Rússia, sí. Només hi ha una que està oberta i que estan utilitzant les màfies, que és la de Canàries. Jo vull recordar que des de l'any 99 aquesta porta estava tancada. La va tancar Rubalcaba, com a ministre. O sigui, escolta, és socialista i és objectiu dir-ho. I els governs del Partit Popular següents la van continuar tenint tancada. Com? Demanant ajuda a la Unió Europea. Com? Amb Europol i Frontex. Nosaltres mateixos, el Partit Popular espanyol, vam preguntar a la Comissió de Llibertats, la de Justícia d'Europa, vam preguntar amb el director de Frontex que per què no ens venia a ajudar a fer el control de les fronteres i de les aigües, no? A Canàries, diu, perquè l'únic que ho pot demanar és el president del teu govern, i si no ens ho demana, no podem venir. Aquesta és la realitat. I jo a vegades em pregunto, i per què no hi ha aquest control en aquesta frontera? És que potser Sánchez vol desestabilitzar Canàries, que no està governada pel Partit Socialista, o vol desestabilitzar el resto de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular? Hem d'anar a la causa. El tema no és repartir menes que sí, però hem d'anar a la causa, tancar la frontera...
I jo em pregunto per què passa el temps tan volant. Ha passat el temps del programa.
Deixa aquí només una cosa, perquè aquí dic clau la immigració. Hem de vetllar per una immigració legal, ordenada, vinculada als llocs de treball i feta des de la Unió Europea. És a dir, fronteres segures per garantir la nostra seguretat i la immigració, sí, però legal, ordenada, vinculada als llocs de treball i feta des d'Europa.
Arriben les notícies de la una i hem de marxar. Llavors, Montserrat, moltíssimes gràcies també a la Ivanguera, Juan Carlos Valero, Alex Salmo. Dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, adeu-siau. Molt bon cap de setmana.
Adeu.
Adeu. Adeu.